Bon dia. Detectat a Mallorca un brot de xarampió amb 6 persones contagiades. Fins al moment, el primer cas ha estat un turista menor d'edat estranger que es trobava de vacances a l'illa i va acudir a Son Espases el dia 19 de juliol. Entre els contagiats hi ha persones de diferents edats que es troben en aïllament domiciliari i cap d'elles ha necessitat hospitalització. Dels 6 afectats, 5 no estaven vacunats. Per això, Salut insisteix en la importància de la immunització. De fet, els serveis sanitaris continuen al rastreig dels contactes estrets, però encara no ha donat la xifra perquè s'estan filtrant els que ja estan vacunats o els que han nascut abans de l'any 1978. És una de les notícies destacades d'aquest dilluns 10 d'agost. Queden 2 dies per l'eclipsi i les autoritats recorden que hi haurà nombroses zones amb restriccions dimecres. Els treballadors que facin feina hauran de dur la documentació necessària per accedir-hi. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles. Demà passat s'encarregarà de la part forana i la mà. La Policia Nacional també s'ha reunit avui amb la Policia Local de Palma. Són qui vigilaran Palma, Manacor i ports i aeroports. De seguida, en parlar amb Bernat Nadal, és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia.
L'eclipsi dispara els preus del lloguer turístic un 30%.
L'ocupació dels habitatges vacacionals per aquesta setmana frega el 100%, mentre que el fenomen no té un impacte significatiu en els establiments hotelers. L'única excepció la trobam en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%. Els bars i restaurants freguen el ple total.
Es Mercadal i Fornells disposen des d'aquest dilluns de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar. Fanny Mateu, bon dia. Fanny, bon dia.
Bon dia. De moment s'han habilitat 2 zones a Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta d'aparcament, una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes habituals de l'estiu, la manca d'aparcament.
A Eivissa, el Partit Popular exigeix transparència ENA pel vessament d'aigües fecals al Parc Natural de Ses Salines. Els populars demanaran si la depuradora de l'aeròdrom d'Escòdolà té capacitat per atendre l'alta demanda. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Ja fa, de fet, 72 hores que la platja d'Escòdolà està tancada al bany. Avui s'han tornat a prendre mostres després que donessin positiu en enterococ. Sant Josep va prohibir el bany hores després que les entitats ecologistes advertiren de la presència d'aigües fecals al torrent de Safon, just en el punt on vessen les aigües provenents de la depuradora de l'aeroport i que finalitzen el seu recorregut al Parc Natural.
Projecte Home rep un 30% més de consultes sobre la dependència de menors a les pantalles.
Els afecten al dia a dia amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i l'abandonament d'activitats com la pràctica de l'esport.
Pendents encara de la crisi a Ceuta, on el president de la ciutat autònoma ha reclamat al govern de l'Estat un centre d'internament de migrants i que s'acceleri la seva expulsió.
Segons Juan Jesús Vives, encara hi romanen entre 8.000 i 10.000 persones migrants a la ciutat autònoma. Molts són menors que esperen un acord de Madrid en les comunitats sobre la seva acollida.
En els esports, en futbol, el Reial Mallorca tanca la pretemporada amb 4 victòries i un empat. Dissabte comença el més important. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Arranca el campionat de la Lliga Hypermotion, la segona divisió, i serà contra el Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi de Son Moix. Els mallorquinistes arriben bé a la cita sense haver perdut cap partit amistós, 6 cares noves i campions pel que fa a traspassos, amb una recaptació d'uns 53 milions d'euros. En bàsquet, la jugadora de l'Alcudi, Marta Llompart, guanya l'Europeu a l'Eurobàsquet sub-18 a la selecció espanyola. En Moto2, 5a posició per Isan Guevara. A MotoGP, Joan Mir va caure i Augusto Fernández acaba darrer. I en vela, 37 embarcacions s'han inscrit a la regata Illes Balears Clàssics, que organitza el Club de Mar Mallorca. Primera cita del calendari a les Balears de la gran competició de vela clàssica que arrencarà demà i fins al 15 d'agost a la Badia de Palma.
I tot això sense oblidar que avui Sineu viu una de les festes més especials amb la Mocada 2026. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. Així és, una de les més especials i més esperades. Les activitats del matí ja es donen per acabades, on hi ha hagut jocs, invocacions al MUC i molta, molta d'aigua per refrescar-nos. hem sabut qui ha estat la pregonera d'enguany, la glosadora Maria Magdalena Mengual, que ha fet un pregó en to reivindicatiu repassant tota l'actualitat mallorquina. Ha criticat la massificació turística, ha denunciat la violència masclista i ha fet referència a l'eclipsi. De fet, ella anava disfressada d'eclipsi. Ara poca gent ha anat a dinar a casa, tothom segueix al carrer on es poden demanar entrepans i així agafar forces per rebre la muca a les 5:30 de l'hora baixa i seguir amb aquesta gran festa fins a les 9 quan el New York de Frank Sinatra doni per enllestida la jornada.
Gràcies, Neus. Connectarem amb tu en els propers minuts cap al tram final de l'informatiu. I quant al temps, us sentíem molta calor a Sineu. Hem arrencat una setmana amb avisos per fortes temperatures a quasi tot el territori balear. Què ens espera per les pròximes hores? Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui encetarem la setmana amb una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça. Aquest ja anà pujant durant el cap de setmana i avui tornarà a registrar valors de temperatura elevada, amb avisos actius arreu de les illes i, en el cas de l'interior i el sud de Mallorca, avisos taronges per valors màxims entre els 38 i puntualment 40 graus. D'altra banda, la matinada les mínimes també s'han mantingut elevades amb valors de nit tropical i tòrrides arreu de les illes. Destaquen especialment els observatoris de cap a la Serra de Tramuntana, on no han davallat dels 27 a Andratx, dels 29 a Banyalbufar i dels 28 en el cas de Cap de Pere. Cap al capvespre s'espera que domini el sol fins a l'arribada de núvols de base alta a darreres hores procedents de les tempestes que es formaran cap al llevant peninsular. Tampoc es descarta que pugui registrar qualque precipitació dèbil cap al sector de les Pitiuses. Tot això acompanyat d'un vent que bufa de fluja moderat de llevant i xaloc i la presència també de redols de maror a la majoria de les costes de Mallorca i entre aquestes i la resta de les illes. En vista demà s'esperen pocs canvis, continuarem parlant de calor, però a hores d'ara sense l'activació d'avisos taronges i amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem amb la portada. Salut ha detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 casos confirmats, cap d'ells, però, hospitalitzat. Per evitar la propagació del virus, la Conselleria de Salut ha posat en marxa un protocol de vigilància. El pacient zero va ser un turista menor d'edat que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital de Son Espases el passat dia 19 de juliol. Salut insisteix en la importància de vacunar-se. Per conèixer més detalls, connectem amb la nostra companya Carme Moreno, que es troba a la seu de la Conselleria de Salut. Carme, bon dia.
Bon dia. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha dit que, a més d'aquest pacient zero, aquest turista menor, a finals del passat mes de juliol, altres persones varen començar a tenir símptomes. Segons Esteban, el brot afecta principalment a persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna. La cobertura vacunal, hem de dir aquí a l'arxipèlag, és molt alta, arriba al 91% de la població objectiu. Tot i això, en els darrers dos anys, la directora general de Salut Pública ha dit que el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. L'any passat a les Illes s'enregistraren 35 casos. Esteban ha insistit, davant d'aquest escenari, en la importància de la vacunació. L'escoltam.
D'ahí la importància de transmitir el mensatge de la única medida és la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
La directora general de Salut Pública ha destacat també que s'ha iniciat un rastreig de contactes estrets a través de SMS. A més, el personal sanitari ha de fer ús de les mascaretes. Esteban ha assenyalat també que els casos confirmats han fet aïllament.
Claro, a los casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a... Pues un poco las mismas medidas COVID.
A més de persones estrangeres, aquest brot també afecta residents. Una de les persones es va contagiar a la sala d'espera de les urgències. I és que el xarampió és una malaltia infecciosa altament contagiosa causada per un virus. Es caracteritza per l'aparició d'erupcions cutànies a la pell. Una persona en xarampió és contagiosa, ha dit Esteban, des de 4 dies abans de l'aparició de l'erupció fins als 4 dies després de presentar símptomes.
Gràcies, Carme. També hem sabut avui que la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per agredir i amenaçar una sanitària i per saltar-se un ordre d'allunyament respecte a un altre professional del mateix centre hospitalari.
Els fets van passar el passat dissabte. L'home, que no estava d'acord en l'atenció de la sanitària, va començar a amenaçar-la amb un bastó. Davant d'aquesta situació, va avisar el personal de seguretat i la Policia Nacional. En arribar, els agents van descobrir que l'home tenia vigent un ordre d'allunyament d'un altre metge del mateix centre hospitalari per aldarulls en ocasions anteriors. A més, en entrevistar-lo, va reconèixer que havia estat agressiu amb la doctora. Per tot això, va ser detingut com a suposat autor d'un delicte d'atemptat contra el funcionari públic.
A Eivissa, els serveis d'emergències recomanen extremar les precaucions en cas d'excursions a zones de muntanya i costaneres després del rescat de divendres passat a l'Ullal d'Anna Coloms. Una de les recomanacions més importants és anar-hi acompanyat, Gemma Guasc.
La dona que els bombers van rescatar divendres passat havia sortit de casa seva a les 9 del matí amb la intenció de tornar-hi al migdia. Anava sola i va tractar de tornar pel seu propi peu fins que es va fer mal a un genoll. L'avís, però, no va arribar fins a les 9 i mitja de la nit. José Antonio López és cap de bombers a Eivissa.
Lleva muchas horas fuera, está muy cansada, se le ha acabado el agua. O sea, ya la encontramos en unas circunstancias muy complicadas. Y, lógicamente, como iba a hacer una excursión de día, no llevaba linterna. La batería del móvil se acaba agotando. Un fallo que solemos cometer es que intentamos salvarnos nosotros mismos durante mucho tiempo y cuando ya estamos agotados y ya no sabemos qué hacer y estamos muy perdidos, entonces empezamos a avisar a los medios. Lógicamente, los rescates son mucho más complicados de noche.
És molt important anar acompanyat i també deixar algú avisat de l'hora prevista de tornada. També anar amb l'equipació adequada.
Llevar calzado adecuado, el equipo adecuado, agua, comida, todo lo que te vaya a hacer falta, un poco sobredimensionado, ¿vale? Porque si te retrasas o te pierdes, que tengas más agua para poder hidratarte más tiempo.
El rescat es va complicar perquè era de nit. Els bombers van muntar una instal·lació de tracció vertical i van pujar la dona, ferida uns 25 metres.
I ho dèiem en titulars, augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de les pantalles i dispositius digitals.
Tot i l'increment de la conscienciació, sobretot per part de les famílies, els experts continuen sent molt crítics en les conductes dels menors en l'utilització de les pantalles. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, apunta la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
La dada més positiva que tenim al final és que la ve més sensibilització, ja més conscienciació sobre aquesta problemàtica. Per tant, tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. Això, i això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, pues, prevenir que la situació s'agregui.
La psicòloga especialitzada en infància i adolescència, Merche Garrido, alerta que, tot i algunes dades positives, que molts pares i mares estan normalitzant que els adolescents tinguin a la seva disposició les 24 hores dels aparells electrònics. Garrido subratlla com una de les parts importants de la seva teràpia és empoderar les famílies.
Yo trabajo mucho en que vuelvan a tener el control sobre la salud de sus hijos, ¿no? Y el móvil, tener un móvil a cierta edad es bastante, ¿no?, insano. Yo veo que no tienen la sensación de control. Ya se lo he dado y ya no puedo hacer nada. Ya si duerme con él, si pasa todo el día con él, pues es que está enganchado, pero como todos, ¿no? Normalizan él como todos. Y en consulta se trabaja que no, que se tiene que poder retirar el móvil cuando hacen un mal uso, que no tienen, por supuesto, que dormir con él.
Segons els experts, la crítica en que els joves són més susceptibles de desenvolupar la dependència de dispositius electrònics estan a l'interval dels 13 als 15 anys.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta de l'agost. Així ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
Pana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, i ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
El motiu d'aquest encariment és fàcil de deduir, és que demà passat es produirà l'eclipsi total de sol i les Balears són un dels punts de tot el món on millor es veurà aquest fenomen astronòmic. Ara bé, i a diferència dels habitatges de lloguer vacacional, no té un impacte significatiu en els establiments hotelers. L'única excepció la trobem en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
Pel que fa als de menys estrelles d'aquesta illa i a la planta hotelera de les Pitiuses i Mallorca, manegen les mateixes xifres d'ocupació i preus que anys anteriors, encara que la quota de la demanda ha pujat 2,4 punts percentuals. Això vol dir que els residents dels països europeus han cercat més vols del que és habitual per venir als Balears per aquestes dates. Carlos Tendra, director de màrqueting i comunicació de l'empresa d'anàlisi de les dades turístiques Mabrian.
La confluència de la temporada altíssima i l'eclipse fa que no quedi molt de marge per pues, rebre més gent i pujar preus. Llavors, ha estat una demanda que no hem pogut aprofitar, entre cometes.
La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa, explica que aprofiten per fer activitats complementàries.
Al ser un esdeveniment únic, molts hotels, per exemple, en terrasses, s'han aprofitat de la situació, diguem, han tret benefici, diguem, de l'esdeveniment, fan doncs, events, rooftops i hotels que estan preparats per poder oferir algun tipus d'activitat diferent per aprofitar doncs, l'eclipse i tal.
L'agrupació empresarial d'agències de viatges Aviva es pronuncia en la mateixa línia. Els preus i les reserves dels paquets turístics no s'han vist afectats, és el seu president, Pedro Fiol.
Les nostres reserves són reserves de venda anticipada que venen en 3, 4 i 5 mesos d'anticipació i ja t'he dit, no crec que el focus de les persones, dels nostres clients, hagin triat realment venir de vacances la setmana del 12 d'agost precisament perquè hi ha un eclipsi. Algú tal vegada ho farà coincidir.
Mentrestant, els bars i restaurants des d'on es podrà veure l'eclipsi ja freguen pràcticament el ple total. En una entrevista a l'informatiu Matí, el president de Pimem Restauració, César Amable, ha explicat que si bé hi va haver una certa incertesa quan es varen anunciar les restriccions de circulació, però després ja es van calmar els ànims.
Al principi pues, parecía que iba a ser un caos, que nadie va a poder moverse, solamente la gente que tiene las reservas en hoteles. Entonces, a nosotros nos afectó a medida de que fueron pasando los días, se fueron concretando y la gente pues ya fue un poco animándose y que la gente que tiene reservas hechas en las zonas que se ve, pues están bien.
Al marge de la vessant econòmica, avui ha estat dia de reunions per a les forces de seguretat de Mallorca. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles, s'encarregarà de la part forana i la mà. La Policia Nacional també s'ha reunit avui amb la Policia Local de Palma, són qui vigilaran Palma, Manacor i ports i aeroports.
La Guàrdia Civil activarà totes les unitats disponibles a les illes, trànsit, seguretat ciutadana, servei marítim, aeri, el programa de drons, Pegasus i el Seprona. La Benemèrita aconsella planificar la ubicació en veure l'eclipsi i seguir les indicacions dels agents Mari Carmen Moyà, és agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil.
Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
La Policia Nacional reforça els serveis de seguretat ciutadana, ordre públic, desplegament de drons i també el control a ports i aeroports. La Policia Nacional demana la col·laboració del ciutadà, és l'inspector en cap, César Pardillos.
Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
Bombers de Mallorca mantindrà actius els quatre parts de la Serra de Tramuntana i també vigilarà Formentor. El cos demana que s'eviti fer foc i que la gent que vulgui pujar a la serra ho faci preparat. Xisco Bonnin és el cap dels bombers de Mallorca.
Que no vagin a llocs que no coneixen, que siguin llocs que la gent ja conegui, que sàpiga perfectament el camí, que duguin equipament, perquè al vespre està clar que no fa molt de fred ara mateix, però que se puguin abrigar una miqueta, que si tenen un problema i s'han de quedar unes hores allà puguin quedar, que duguin aigua, que duguin menjar, que duguin frontals o que duguin llum.
El dispositiu de policia i guàrdia civil també té previst que hi hagi unitats de paisà que controlaran les zones de gran concentració de persones per evitar furts i actes delictius.
Planificar amb antelació en veure l'eclipsi i com arribar-hi i evitar desplaçaments innecessaris és la principal recomanació del Consell de Menorca, que demana que es planifiqui amb temps i on es vol anar i com arribar-hi, Gemma Carrasco.
A Menorca, les principals restriccions de mobilitat arribaran a partir del capvespre. Es tancaran el trànsit alguns carrers i avingudes pròxims als punts d'afluència més elevada. L'objectiu, evitar embussos. Simon Gornès, conseller de Medi Ambient.
Que hi hagi col·lapse, especialment de cotxes, i deixar les vies lliures per tal que els cotxes d'emergència, els vehicles d'emergència, puguin tenir accés en cas que sigui necessari.
Pel que fa a la seguretat, el Consell reforça la plantilla de bombers. Més de la meitat dels efectius estaran de servei durant la jornada. Simon Gornès.
Juntament amb policia local i protecció civil, pues, formaran un contingent bastant potent per cobrir les dues bandes de silla.
I a Ciutadella, una embarcació quedarà preparada al port Esplà de Sant Joan per intervenir en cas que sigui necessari un salvament a la mà, ja que es preveu una gran afluència d'embarcacions. A terra també es reforçarà la vigilància al castell de Sant Àgueda i a Torre d'en Galmés, on es controlarà l'accés per evitar danys a les estructures arqueològiques. Per a tothom, el Consell demana evitar desplaçaments innecessaris i, sempre que sigui possible, observar l'eclipsi des de casa. I, sobretot, recomana planificar amb temps on es vol anar i com arribar-hi i no abandonar immediatament els punts d'observació una vegada acabi el fenomen, quan es preveu la màxima intensitat del trànsit.
Encara sobre l'eclipsi, l'Associació de Consumidors Consubal adverteix la població que circulen falsificacions d'ulleres per mirar aquest fenomen. És per això que l'entitat reclama als consumidors que les comprin en establiments de confiança com farmàcies o òptiques.
El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, assenyala que hi ha ulleres que han falsificat el segell de la Unió Europea i donen una inexistent garantia de seguretat. És per això que Rodríguez demana als consumidors que vigilin bé la seva procedència.
Si tenemos unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que las autoridades lo puedan hacer público.
D'altra banda, les ulleres homologades per a l'eclipsi es troben pràcticament esgotades en la majoria de farmàcies òptiques i establiments especialitzats de les illes. La demanda massiva ha superat totes les previsions locals i els proveïdors no garanteixen els enviaments a temps.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 23 minuts, continuem amb el repàs a l'actualitat. A Eivissa, l'establiment d'una quota anual de cotxes que es poden llogar ha posat sota la lupa els particulars que lloguen el seu vehicle privat pel seu compte. El Consell ho considera intrusisme dins el sector del rentacar i ha començat a sancionar aquesta pràctica. David Ventura.
Enguany, la limitació d'entrada de vehicles estableix una quota de 14.000 per a les empreses de lloguer. Fora d'aquesta quota, no es pot llogar un vehicle a Eivissa. Entre l'any passat i enguany, el Consell ha obert 52 expedients sancionadors. És Roberto Algaba, director insular de mobilitat d'Eivissa.
Cuando pusimos la regulación de vehículos, que pusimos cupos a los rentacar, ellos nos pedían qué iba a pasar con la gente que no tenía cupo, ¿no? Entonces nosotros les sentamos en la mesa de lucha contra el intrusismo porque consideramos que el que está alquilando fuera de cupo está haciendo intrusismo.
El lloguer entre particulars està permès al conjunt de l'Estat i operen des de webs que són legals. Però als interessats no se'ls informa que a Eivissa aquests vehicles no entren dins la quota de vehicles a lloguer i que, per tant, estan fora de la llei.
Son webs que en la península pueden funcionar y son legales porque no hay una ley que regula la comercialización de vehículos para evitar. Tú en Madrid puedes ir a estas páginas web y alguien que te alquile un vehículo. Eso en otros sitios es legal, pero en Ibiza, desde que entra la ley de regulación y se pone unas condiciones a los rentacar para comercializar sus vehículos, pues se pone para todo el mundo.
El Consell ha cobrat 17 sancions, entre elles pel lloguer de 5 autocaravanes.
A Menorca, Es Mercadal i Fornells disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar i que ha estat més que ben rebuda pels residents que aquest matí feien cua per demanar la seva targeta d'aparcament. Ens n'informa Cristina Tomàs.
Cada estiu és més complicat aparcar a Es Mercadal, sobretot per als residents.
Yo a veces lo dejo en la calle y me cuesta.
Yo tengo parking, pero los jueves aquí es imposible aparcar.
Es difícil, sobre todo en estas fechas.
Y ya los días de cada día también está costando.
Una situació que l'Ajuntament vol canviar amb una prova pilot que comença aquest dilluns. Zones verdes d'estacionament exclusiu per als residents. L'objectiu, facilitar l'aparcament per als vecins i vecines a prop de casa seva, sobretot durant els mesos de més afluència. Sentim Elena Vilchez, regidora de Mobilitat d'Es Mercadal.
Sabem que aquest estiu tenim un problema d'aparcament, no? Sobretot per la part de turisme i de visitants que tenim en els dos pobles, i el que volíem era potenciar zones d'aparcament exclusives per a aquests residents, perquè quan arriben de fer feina puguin trobar un lloc per aparcar.
De moment s'han habilitat dues zones a Es Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta de forma telemàtica, però aquest dilluns era el primer dia que es podia demanar de forma presencial. Qui encara no la tingui la podrà sol·licitar durant tota aquesta setmana de 8 a 10 del matí. Una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes més habituals de l'estiu a Es Mercadal i Fornells, la manca d'aparcament.
Avui encara ressonen les veus, les valoracions sobre la manifestació a Sóller contra la saturació turística. Avui el Partit Socialista ha denunciat el que considera un fracàs del model turístic del PP a Mallorca i ha reclamat un canvi de rumb immediat.
Els socialistes creuen que la legislatura està marcada per la saturació estival, el descontrol i una gestió basada en eslògans i no en decisions. Amb les darreres dades conegudes la setmana passada sobre l'arribada d'un 3% més de turistes que l'any passat durant el primer semestre de l'any, el PSIP adverteix que mentre el Consell parla de sostenibilitat i convivència, la realitat és la d'un territori col·lapsat. La formació denuncia carreteres saturades, dificultats creixents d'accés a l'habitatge i una oferta turística il·legal que actua, afirma, amb una impunitat alarmant. Escoltem el conseller del PSIP, Andreu Serra.
Cada vegada més lloguer vacacional il·legal, cada vegada més turistes i cada vegada més baixa protecció del que és el nostre sector econòmic principal, que és el sector turístic. Se l'estan carregant en les polítiques del PP. I hem de dir, basta, la ciutadania ha dit prou.
Per la seva banda, el govern defensa les polítiques de contenció que du a terme aquesta legislatura en clau turística. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la bona convivència que hi va haver dissabte durant la protesta, ben diferent, afirma, de l'atenció a la manifestació de Palma.
Manifesten màxim respecte per aquestes manifestacions, traslladar que se va fer en un marc de convivència totalment pacífica i que el govern és molt conscient des del primer moment de que aquestes illes necessiten aturar i que no seguir creixent i anar i posar mesures contra que pot ser en aquest moment el turisme il·legal, tot això oferta de turisme il·legal.
La prioritat del govern estatal i el de Ceuta és el reagrupament familiar dels menors migrants que romanen a la ciutat sense cap adult de referència després de l'entrada massiva de persones de fa 10 dies. Desenes d'aquests infants i joves, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, segueixen encara sense registrar.
Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
D'altra banda, milers de persones adultes, es calcula que entre 8 milions a 1.000 romanen als carrers de Ceuta.
El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat un comandament únic a l'Estat per a millorar la gestió de la situació i també la creació d'un centre d'internament.
Nosotros tenemos competencia en materia de prevención de enfermedades contagiosas, pero Ceuta está desbordada. Ceuta tiene ahora mismo un incremento de su población equivalente al 10% de la que había, y de una población que está en una absoluta precariedad. Por tanto, es necesario ese fortalecimiento.
D'altra banda, Itàlia i Dinamarca exigeixen centres de repatriació a tercers països en un comunicat conjunt que han fet públic avui. El signen les dues primeres ministres i mostren el seu rebuig a la immigració descontrolada. Després, això sí, que Itàlia incrementés els controls a turistes espanyols.
Espanya ha establert controls fronterers amb Itàlia fins al setembre davant la negativa d'Itàlia de retirar els seus controls a ports i aeroports als espanyols.
Són les 2:30, titulars. Detectat un brot de xarampió a Mallorca.
De moment hi ha 6 persones contagiades. El primer diagnosticat ha estat un turista menor d'edat estranger que es trobava de vacances a l'illa i va anar a Son Espases el dia 19 de juliol. Entre els contagiats hi ha persones de diferents edats que es troben en aïllament domiciliari i cap d'elles ha necessitat hospitalització. Dels 6 afectats, 5 no estaven vacunats, per això Salut insisteix en la importància de la immunització.
L'eclipsi dispara els preus del lloguer turístic un 30%.
Com és habitual, l'ocupació dels habitatges vacacionals per aquesta setmana frega el 100%, mentre que el fenomen no té un impacte significatiu en els establiments hotelers, més enllà que les reserves s'han produït amb més antelació. L'única excepció la trobem en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%. Els bars i restaurants freguen el ple total.
Es Mercadal i Fornells disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar.
De moment s'han habilitat dues zones a Es Mercadal en 60 places i una Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta d'aparcament, una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes habituals de l'estiu, la manca d'aparcament.
El Partit Popular exigeix transparència a Aena pel vessament d'aigües fecals al Parc Natural de Ses Salines.
Els populars demanaran si la depuradora de l'aeròdrom d'Escodolà té capacitat per atendre l'alta demanda. Ja fa 72 hores que la platja d'Escodolà està tancada al bany. Avui s'han tornat a prendre mostres després que donessin positiu en tres rocs.
A Ceuta, el president ha reclamat al govern estatal un centre d'internament de migrants i que se n'acceleri l'expulsió.
Segons Juan Jesús Vives, encara hi romanen entre 8.000 i 2.000 persones migrants a la ciutat autònoma. Molts són menors que esperen un acord de Madrid en les comunitats sobre la seva acollida.
I en aquesta hora, gran part de les Balears estan en avís groc o taronja.
L'alerta més elevada és a l'interior i ponent de Mallorca, en els termòmetres s'enfilaran gairebé fins als 40 graus. D'altra banda, les Pitiuses, Menorca i nord i nord-est de Mallorca, l'avís és groc i les temperatures màximes previstes són de 38 graus.
Informatiu migdia. Esports.
Molt bon dia, Toni Fuster.
Molt bon dia.
Comencem amb futbol, aquest espai dels esports. El Real Mallorca es prepara per iniciar dissabte la competició de Lliga.
Punt i final a la pretemporada amb 4 victòries i un empat. Dissabte comença el millor. El campionat de la Lliga Hypermotion, la segona divisió, i serà contra el Real Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi de Sant Moix. Els mallorquinistes arriben bé a la cita, sense haver perdut cap partit amistós, en 6 cares noves i amb un rècord en traspassos d'uns 53 milions d'euros. Avui la plantilla descansa i demà a les 9 del matí a Son Bibiloni faran la primera sessió d'entrenament de la setmana. I un cap de setmana que ens deixa un darrer empat a un contra l'Elderberg alemany, un partit marcat per l'expulsió al primer minut del central Abu Sumajoro, que va deixar en 10 jugadors al mallorquinistes, condicionant l'enfrontament davant un rival ascendit a la Bundesliga, que no va donar molts problemes. Darrer amistós, se van d'arrencar la setmana de competició de Lliga i en el qual el Club Vermell va anunciar la renovació de Manu Morlanes fins al 2031. I en el capítol de traspassos, el del migcampista portuguès Samu Costa a l'Al-Nasser. Samu posa punt i final a 3 temporades, una operació que s'ha tancat per 22 milions d'euros i de la qual el Mallorca ingressarà aproximadament de 8,2, ja que l'Almeria es reserva un percentatge de la plusvàlua del futbolista. Samu Costa, de 25 anys, va arribar a Somoix l'estiu del 2023, procedent precisament de l'Almeria. En aquestes tres temporades s'ha disputat més d'un centenar de partits en la camiseta del Mallorca i s'ha convertit en una peça important de l'equip. Ara fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb els seus companys portuguesos Cristiano Ronaldo i João Félix. Amb el 22 milions d'euros del traspàs, Samu Costa es converteix en la venda més important de la història del club. El futbolista portuguès s'acomiada del Mallorca després de tres temporades amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella que diu que l'ha fet sentir com a casa i amb un clar ens veiem a primera. Pel que fa a incorporació, de moment sis cares noves, el porter Arnau Tenas, el defensa Arnau Puigmal, els migcampistes Antonio Roca, Àlex Sala i Josep Cerdà i el davanter Adrián Fuentes. A les pròximes hores podria arribar també l'estren del Saragossa Adrián Lisso. I a la primera federació, més fitxatges per la UD Eivissa. El conjunt pitius incorpora José Carlos Lazo i Manu Justo, dos jugadors amb experiència per a la davantera del conjunt que entrena Raúl Llona. Lazo ja ha fet feina avui a l'estadi Can Misser. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. L'atacant de Sanlúcar de Barrameda ha saludat aquest matí els seus nous companys, però ha estat en la sessió matinal al gimnàs. Està previst que aquesta tarda, en un entrenament a porta tancada, ja fonyi la gespa. José Carlos Lazo suma més de 200 partits a segona divisió i 11 a primera, 10 amb l'Espanyol i un amb l'Almeria. Arriba de l'Albacete, on la passada temporada va jugar fins a 14 partits com a titular a la divisió de plata. Lazo arriba en principi per substituir la baixa de llarga durada de Liberto Beltrán. El fitxatge de l'exjugador del planter del Real Madrid va estar anunciat el passat dissabte juntament amb el del punta Manu Justo, que arribarà aquesta tarda a l'illa. L'Eivissa de Raúl Llona va disputar també el passat dissabte el primer amistós a Can Misser, amb victòria per 1-0 contra la Societat Esportiva Eivissa de Tercera Federació, amb un bon gol d'Ander Joldi, una de les sensacions en aquesta pretemporada. Raúl Llona va apostar per un punta del filial Beltrán. Javi Eslava, que avui sí que ha entrenat amb el grup, no estava disponible encara. I Manu Justo, davanter que coneix bé de la Cultural i Deportiva Leonesa, s'afegeix avui al grup. L'Eivissa, a més, treballa en la contractació d'altre davanter i ha fet una oferta per l'ex del Tenerife, Jesús de Miguel, un dels més cotitzats a Primera Federació.
Gràcies, Víctor. L'Illa Balears Palma Futsal disputarà divendres a les 9 del vespre el primer partit de pretemporada. Ho farà amb el millor partit possible, la reedició de la darrera final de la Champions. L'Sporting de Portugal, vigent campió d'Europa, serà el rival del Mallorquins al trofeu Ciutat de Manacor, Memorial Miquel Jaume. Un partit que s'ha presentat avui a la capital del Llevant. Sentim el president del Palma Futsal, José Tirado.
Vamos a poder disfrutar del partido de presentación del Ciudad de Manacor, el Memorial Miquel Jaume, que yo creo que va a ser un auténtico partidazo. Estamos hablando de la final que vivimos hace pocos meses entre el Palma y el Sporting. Una muestra de intenciones, ¿no? Y si queremos competir con los mejores y estar a un nivel altísimo, pues qué mejor nivel que enfrentarse el primer partido casi al Sporting de Portugal, que como todos sabéis, de amistoso tendrá poco.
Després del Ciutat de Manacor, els d'Antonio Badillo partiran a Galícia per enfrontar-se a equips com l'Oparrulo o la selecció d'Indonèsia. El darrer cap de setmana d'agost disputarà a Portugal el rècord internacional Màster Futsal en la presència de Benfica, Jimbe Cartagena i novament l'Sporting de Portugal. Uns partits de pretemporada que podreu veure per IB3 Televisió.
Muy contentos, también agradecer a la casa IB3 la apuesta que hace conjuntamente con el club para que todos los telespectadores de IB3 y los aficionados al deporte y sobre todo al fútbol sala y al Palma pues podamos ver prácticamente toda la pretemporada en directo en IB3, ¿no? Yo creo que es una pretemporada de lujo y yo creo que más lujo todavía que a través de nuestra televisión podamos ver todos los partidos en directo, ¿no?
Tota aquesta preparació del Palma Futsal per arribar de la millor manera al primer títol en joc, la Supercopa d'Espanya, que disputarà el 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona. Per la mare de bàsquet, la jugadora mallorquina Marta Llompart s'ha proclamada campiona d'Europa sud de 8 en la selecció espanyola. El combinat nacional dirigit per Isaac Fernández va superar amb molta solvència França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar a ser la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts, 4 rebots i 8 de valoració. Amb aquest nou títol, Espanya es confirma com una de les grans potències del bàsquet europeu de formació, mentre que Marta Llompart, una de les joves jugadores mallorquines amb més projecció, suma un nou èxit internacional al seu palmarès. I pel que fa a l'absoluta, la selecció espanyola prepara a Madrid el Mundial que disputarà al setembre a Alemanya. El combinat espanyol amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello disputarà divendres el primer partit de preparació. S'enfrontarà precisament a Alemanya, l'anfitriona del torneig. Ja la pròxima setmana, Nigèria i Bèlgica seran els seus rivals en un triangular que es tindrà lloc a Tenerife. En motociclisme, Isan Guevara ha acabat cinquè al Gran Premi de la Gran Bretanya disputat ahir al circuit de Silverstone. El mallorquí, que va sortir des de la pole i va comandar la cursa durant la primera part, va patir problemes mecànics que li varen fer perdre posicions volta rere volta. La victòria va ser per a Philip Salah, mentre que Manu González va acabar segon. De fet, Isan Guevara hauria estat sisè si González no hagués comès una errada a l'última volta quan va començar a celebrar el que pensava que era la victòria. Amb aquest resultat, González manté el lideratge del Mundial i Guevara continua segon, a 42 punts del pilot madrileny. Així ha analitzat el mallorquí la cursa.
Falta de 7-8 vueltas para el final, la moto de repente ha pegado un cambio muy bestia y ha empezado a botar muchísimo de delante, que era incapaz casi de defender las posiciones, tenía que dejar pasar a la gente porque si no me iba al suelo. Entonces no lo he entendido muy bien. Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial, que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado, no por mi físico, sino por culpa de la moto.
Pitjor va anar ahir el Gran Premi per als altres pilots balears. A MotoGP, Joan Mir va caure la primera volta al circuit de Silverstone i va haver d'abandonar. Per la seva banda, Augusto Fernández va acabar darrer en una cursa que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Escoltant Joan Mir i Augusto Fernández.
Bueno, ha estat una llàstima. Havíem fet un cap de setmana molt bo fins a carrera. M'ha tocat un pilot, no te sé dir qui ha estat, però bueno, un toque a la primera curva m'ha fet que caure i també he tirat en Àlex per aquesta raó. La pròxima carrera ho tornarem a intentar.
Bueno, ha estat un cap de setmana dur. Personalment, aquests cap de setmanes me serveixen per tornar a agafar ritme, tornar a ficar-me en aquest ritme de carrera, que mos ve bé després per provar coses.
En ciclisme, la mallorquina Mavi Garcia ha acabat en el top 20 del Tour de França femení. Mavi va finalitzar 20a, 41 minuts i 50 segons de la guanyadora i va pujar al podi de la classificació per equips. Ahir es va disputar la darrera etapa en sortida i arribada a Niça i la victòria va ser per a Demi Vollering, que també es va adjudicar la classificació general. La neerlandesa, a més, fa història en convertir-se en la primera ciclista que guanya el Tour de França femení en més d'una ocasió. I per la mare de vela, gran actuació de la regatista balear Paula Barceló. La mallorquina ha aconseguit la medalla de plata a la San Pedro Olímpic classe regata a Califòrnia, fent parella amb Maria Cantero. La regata era la cinquena i darrera prova del circuit internacional Sailing Grand Slam. La tripulació espanyola, única representant nacional a la competició, ha aconseguit així un gran resultat al mateix camp de regates que acollirà els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I Xuaco García Rigo, regatista del Reial Club Nàutic de Palma, s'ha penjat l'os sub-16 d'Ilka 4 al Campionat del Món Juvenil, disputat a Aarhus, a Dinamarca. El mallorquí va imposar una flota de 132 participants de la seva categoria
i Amir va fer el 14è de la classificació absoluta masculina. I a tot això també hem de dir que demà arranca la competició Illes-Balears Clàssics amb 39 embarcacions inscrites. Ho organitza el Club de Mar de Palma i en la primera cita del calendari a les Balears de les grans competicions de vela clàssica. I per acabar, una notícia més agradolça. Ens arriba al món del pàdel. La menorquina Gemma Triay s'ha quedat sense el títol a Londres. Triay i la seva companya, Delphi Brea, han perdut la final contra Martina Calvo i Clàudia Fernández per 7-5 i 6-3, després d'un partit que ha durat 1 hora i 45 minuts. Calvo i Fernández guanyen així el seu primer títol com a parella.
Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i quan tornem continuem amb el repàs a l'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntament de Palma.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Hi ha coses que no canvien.
IB3 Ràdio.
La platja d'Escodolà Sant Josep continua tancada al bany des de divendres. Els ecologistes varen denunciar el vessament d'aigües fecals de la depuradora de l'aeroport d'Eivissa al matí. Hores després, Sant Josep prohibia banyar-s'hi. En un comunicat explicava que les analítiques mostraven valors fecals nocius per a les persones. El Partit Popular ha demanat avui explicacions a ENA davant d'aquest vessament. Helena Gregori.
Sant Josep ha pres mostres de l'aigua aquest matí per analitzar-la. Ara mateix tota la zona que desemboca al torrent de Safon de la platja d'Escodolà està precintada al bany. El Partit Popular exigeix transparència a ENA i demana si la depuradora té capacitat per atendre l'alta activitat aeroportuària durant els mesos d'estiu. Els populars interpel·laran a ENA tant al Senat com al Congrés dels Diputats. Escoltam el diputat eivissen José Vicente Mariboso.
No podemos ser muy buenos para generar ingresos y quedarnos después los ibicencos con los residuos y los impactos ambientales que genera la actividad aeroportuaria y que genera AENA. La transparencia es también una obligación ambiental y los ciudadanos tienen derecho a saber qué se ha vertido, durante cuánto tiempo, en qué condiciones.
Tot això quan el Servei de Neteja del Litoral del Govern ha retirat durant el mes de juliol més de 7.100 quilos de residus de la mar i del litoral de les illes. Això vol dir 231 quilos de mitjana cada dia, en què el plàstic suposa un de cada dos residus recollits a la costa.
La fusta representa el 33% dels fems recollits, mentre que altres tipus de residus suposen un 9,7%, la matèria orgànica el 2,6%. El servei també ha detectat durant el juliol un augment de la presència de grumers a les zones de bany. Amb la recollida de 10 quilos de diferents espècies, no s'ha detectat ni recollit cap exemplar de caravel·la portuguesa. El dispositiu de neteja, que continuarà operatiu fins al dia 30 de setembre, està format per 23 embarcacions, 15 de platja i 8 de litoral.
També aquest juliol s'ha constatat que la temperatura mitjana mundial de la superfície de la mar va batre tots els rècords. Va arribar als 20,9 9 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 23. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
Europa s'ha batut rècords de temperatura a l'Atlàntic i al Mediterrani associats a onades de calor marines intenses. Unes temperatures altíssimes al mes de juliol que s'estenen ara a l'agost, perquè recordem que fa només uns dies us informaven que s'havia assolit la temperatura més alta mai registrada a la Mar Balear, en concret prop de 33 graus a la boia de Sa Dragonera. En l'àmbit internacional, el Servei Copernicus també observa temperatures extremes al Pacífic relacionades amb els fenòmens de meteorològic com conegut com el Niño, que encara s'espera que agafi més força els pròxims mesos.
Ja n'hi ha qui pensa en l'etapa posterior a la calor forta de l'estiu, les tempestes i les inundacions, i dels comerços de les illes ja disposen d'una guia per prevenir i minimitzar els danys que ocasionen les fortes pluges que poden arribar quan baixi la temperatura, una demanda del mateix sector que recull recomanacions pràctiques per actuar.
La guia emmarcada en el programa InuncaIP organitza les actuacions en tres fases, abans, durant i després de la tempesta, i recull consells pràctics sobre la protecció del local, les instal·lacions, la mercaderia i la documentació, així com recomanacions per garantir la seguretat de les persones i facilitar la represa de l'activitat una vegada finalitzada l'emergència. Alejandro Sáenz de San Pedro és el conseller d'Empresa Autònoms i Energia.
És una guia muy pràctica, muy de sentido común, con pautas para indicar lo que hay que hacer antes de los avisos, durante y después de la tormenta. Es decir, unas pautas básicas de ante los avisos de emergencia, qué es lo que hay que hacer en el comercio, qué es lo que tiene que hacer frente a los temas de seguridad, material, personas, durante la tormenta y posterior a la tormenta.
La iniciativa respon a una demanda expressada pel mateix sector comercial, que havia traslladat la necessitat de disposar d'un document senzill, clar i accessible que reunís les principals recomanacions per actuar abans, durant i després d'una tempesta o una inundació. Mateu Conill és el president de la Confederació Balear de Comerç.
Estic molt contents de que avui, a més, ens hagi tan calent aquí a la mà que a qualsevol moment pot haver una dana, entonces que tinguem això ja llest i que els comerços estiguin ja amb una sèrie de normes que almenys puguin saber què han de fer en tot cas de que donin una alerta vermella per una grana.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Quan són les 2:51, anem fins a Sineu, perquè avui el poble celebra una de les festes més marcades del seu calendari. És el MUC, aquesta festa que va néixer el 2004 com una broma i ha quedat ben arrelada. Allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs, que ha fet un seguiment durant tot el matí de la festa. Neus, bon dia.
Bon dia, sí, som ara a Sineu, el poble que avui s'ha vestit de rosa, on hi ha un ambient ben festiu. Tots són rialles, música, molta gent tirant aigua i sobretot molt de sentiment sineuer.
Ja som del Sineu, del Sineu, del Sineu, ja som del Sineu, del Sineu, del Sineu.
Tot ha començat al Puig del Reig a les 11, on carrosses, cotxes, motos i bicicletes ben decorades hi han pujat per invocar el MUC. Allà s'hi han jugat els tradicionals jocs d'estirada de corda i la tirada d'ous de guàrdera. El guanyador ha estat qui ha tingut l'honor de fer sonar el corn que ha invocat aquest dimoni rosa, un moment ple d'emoció.
Ha anat superbé, és molt emocionant sempre i és un moment que esperem tot l'any. I res, que vos estic Sineu, tio!
Tot seguit, tothom ha tornat cap al poble a la plaça de l'Ajuntament per conèixer qui faria el pregó enguany, el secret millor guardat de totes les festes. Ha estat la glosadora Maria Magdalena Mangual, qui ha fet un pregó repassant tota l'actualitat mallorquina en tot reivindicatiu disfressada d'eclipsi.
Defensar les persones que vivim aquí, defensar els drets humans, defensar els drets de les dones. Bona, perquè dimecres s'atura el món a Mallorca, sembla, residents, pareix que no tenim dret a veure-lo i per si un cas aquí, que hi ha molta gent de Mallorca, endú-hi l'eclipsi, si aneu. No mollin, que seguesquin fent aquesta festa tan seva i tan reivindicativa i que visca la muca, el muc i la mucada.
Més tard, a les 5:30, serà la muca qui apareixerà pels carrers del poble. Escoltam el poble cridant-la.
La muca!
I així seguirà la festa fins a les 9 del vespre, quan el tema de Frank Sinatra a New York doni per enllestit el dia. Recordeu que si veniu és imprescindible venir de color rosa, com més vistós millor, i que el poble està ben ple de gent, per tant es demana precaució i responsabilitat.
Gràcies, Neus Pericas, en directe des de Sineu. Prenem nota d'aquestes, totes aquestes recomanacions que ens feia la nostra companya. Són les 2:53. Seguim amb la crònica cultural. Les restes del vaixell Torre de l'Oro naufragat davant la costa nord de Ciutadella l'any 1921 tornen a sortir a la llum més d'un segle després. Els amics del Museu de Menorca i submarinistes voluntaris del Club Nàutic de Ciutadella n'estudien les restes, Fanny Mateu.
El tràgic accident va partir el vaixell en dos i anys després bona part de l'estructura va ser desballestada amb dinamita. La pròxima passa serà delimitar el jaciment i intentar localitzar les restes de la popa del Torre de l'Oro, que ja ha quedat registrat a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Menorca. Octavi Pons és l'arqueòleg d'Amics del Museu de Menorca.
Els diaris principals de Menorca d'aquella època van recollir el que era el naufragi, perquè va ser bastant tràgic, de 24 tripulants només se'n van salvar dos.
Més de patrimoni, perquè l'Església dels Sagrats Cors de Palma, situada al carrer de Sant Gaietà, demà s'inaugura la instal·lació de la Mare de Déu Morta, que impulsa des de fa 23 anys la Fundació Amics del Patrimoni, que enguany per primera vegada va a càrrec. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
D'un membre ordenat de l'Església, mossèn Nadal Bernat.
Que a banda de lloar la figura de la Verge amb aquesta tradició tan arrelada a Mallorca, ha volgut també retre homenatge als artesans de la llatra, la típica del Llevant de Mallorca. És per això que 12 estormies, els seients tradicionals de llata farcits de serradís, simbolitzaran els 12 apòstols que acompanyaren la Mare de Déu. Estormies coronades per les crestes de Valldemossa, les úniques que queden de les processons que es feien el dia de l'Assumpció a l'illa.
Aquestes dones, aquests homes, que durant generacions encara ara artesanalment segueixen fent llata, o aquestes crestes de Valldemossa pareix mentida que quan tot ha desaparegut encara conserven aquesta tradició.
Fins ara, aquestes intervencions contemporànies en els llits de la Mare de Déu adormida, impulsats des de la Fundació Amics del Patrimoni, els havien protagonitzat artistes de reconegut prestigi, com Milton Becerra, Pep Guerrero, Yannick Bu i Ben Jacober o Susi Gómez. Tot un repte pel mossèn, que ha rebut la proposta d'una forma particular.
Aquesta vessant espiritual, evidentment, i la meva vocació sacerdotal, i per una altra banda, la vocació artística d'estar i conèixer i viure aquest món de l'art i de plasmaró.
L'acte d'inauguració tindrà lloc, com dèiem, demà, quan passin 15 minuts de les 8 del vespre, i la instal·lació romandrà oberta una setmana.
És una casa més del poble, amb façana de pedra tradicional i just al davant de l'església, però quan obres la porta et capbusses en un espai eteri, de parets emblanquinades i on les obres d'art copsen l'espai. La galeria Sapleta Freda és un patrimoni desconegut de Son Cervera, arrelat a la seva cultura i, sobretot, al món artístic, i ara compleix 50 anys.
És una efemèride que se celebrarà avui amb una taula rodona i una conversa amb un dels seus fundadors, Antoni Esteve. Era l'any 1976 quan va decidir reformar la construcció amb Miquel Cervera i crear aquest espai de trobada artística de més de 400 metres quadrats. La regidora de Cultura Cerverina, Almudena Rodríguez, n'explica els inicis.
Era un punto de patrimonio nuestro. Ostras, creo que es muy potente para el pueblo. Este proyecto impulsó Son Cervera en el modo del arte, de la cultura. Desde su comienzo fue una apuesta muy ambiciosa para acercar el arte al pueblo. Ya en su inauguración acogió artistas de primer nivel como Miró, Chillida.
L'acte serà avui a les 7 de l'hora baixa a la galeria de Sapleta Freda, i per gaudir de les seves exposicions l'espai resta obert de dimarts a diumenge al capvespre.
I fem ara, Sandra, un cop d'ull a l'agenda musical d'aquesta setmana.
Com et dius?
Em dic Xavier.
I què veus?
Ginebra amb Coca-Cola.
Que començam a Ciutadella amb els protagonistes, un dels grans hits d'aquest estiu viral a les xarxes socials, que que fan doble aturada a Ciutadella.
Sí, parlem de Xavier, el tècnic de so, aquesta cançó, i això vol dir que parlem de la Ludwig Bank, que actuaran avui i demà, com dèiem, al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella. Amb 4 discos publicats en tan sols 4 anys, la Ludwig ha conquerit públic i crítica amb un univers propi on conviuen l'humor, la ironia i unes lletres tan esmolades com brillants. Amb aquesta cançó que, com dèiem, ha estat un dels reptes de l'estiu. A Maó es claustra dimecres les cites amb Júlia Colom, que ens presenta el seu Paradís, un treball on la cantautora manté la seva identitat i l'herència de la tornada mallorquina per anar més enllà i jugar amb el pop complex i emocional. El concert serà a partir de les 9.
Porque fuera tóxica como veneno, pero me falta el aire desde que no estás. Quizá no me trajese nada bueno.
I divendres, al límit ja del Ferragosto, del pic de l'estiu, girem l'ullada cap al jardí, cap al recinte del Mallorca Live de Calvià, perquè allà ens espera De La Osa. Després d'un any allunyat dels focus, consolidat com una de les figures més influents del rap espanyol, l'artista torna amb La Madrugà, on ha comptat amb col·laboracions d'Andrés Calamaro, Nicki Nicole i Quevedo, entre d'altres, i que ara tindrem l'oportunitat de veure en directe. I ja entrant al cap de setmana, entre mig de verbenes i festes vàries, la nostra darrera aturada torna al claustre de Maó, on hi trobarem el Fred García amb una nova gira més rumbera i festiva, després d'haver-se consolidat com un dels artistes més estimats i versàtils del panorama actual. L'actuació també a partir de les 9.
Són les 3 i és moment per repassar alguns dels titulars més destacats de la jornada que un dia més passen pel compte enrere per l'eclipsi de dimecres. Falten 2 dies i avui hi ha hagut reunió del nivell de les forces de seguretat de Mallorca. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles, trànsit, seguretat ciutadana, servei marítim, aeri, el programa de drons Pegasus i el Seprona. Segons ha explicat Mari Carmen Moyà, agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil a Balears, s'encarregarà de la part forana i de la mala principal. La principal recomanació és la mateixa que fa setmanes que llança el govern.
Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
La Policia Nacional també s'ha reunit avui amb la local de Palma. Són qui vigilaran Palma, Manacor, ports i aeroports.
Previsió, evitar moviments innecessaris i dur les ulleres homologades per veure l'eclipsi són consells per la població en general. I el govern en recorda els específics per qui s'hagi de desplaçar.
Per exemple, per fer feina o tornar a casa després de la jornada. Si bé alguns municipis han habilitat sistemes propis, com Palma i Sant Josep, per accedir a zones amb restriccions, la norma general serà demostrar que es fa feina o es té una reserva d'allotjament o restauració a les zones on estigui prohibit totalment o parcialment el trànsit. El DNI, el contracte de treball, certificat d'empresa o nòmina són alguns dels documents que se'ns poden requerir.
Més titulars del dia. Salut ha detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 casos confirmats, però cap d'ells ha estat hospitalitzat.
Per evitar la propagació del virus, la Conselleria de Salut ha posat en marxa un protocol de vigilància. El pacient 0 és un turista menor que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital de Son Espases el passat 19 de juliol. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha explicat que, a més d'aquest lot, finals de juliol, altres persones començaren a tenir símptomes. Entre els afectats hi ha turistes i també residents. La majoria no s'havia vacunat.
De ahí la importancia de transmitir el mensaje de la única medida es la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
Amb tot, la cobertura vacunal a l'arxipèlag és molt alta, del 91%. Tot i això, en els darrers dos anys, el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. A les Illes, l'any passat, es registraren 35 casos.
Es Mercadal i Fornells disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per a residents.
De moment és una prova pilot que es podria ampliar. S'han habilitat dues zones, es Mercadal, amb 60 places, i una Fornells, amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la seva targeta d'aparcament, una mesura que, com dèiem, serà experimental, servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes habituals de l'estiu, la manca d'aparcament.
I pujar un 30% el nombre de consultes a Projecte Home sobre la dependència dels menors a les pantalles.
Els afecta en el dia a dia amb indicadors com actituds irritables, baix rendiment escolar i abandonament d'activitats, com per exemple la pràctica de l'esport.
Un dia més, pendents de Ceuta, el president ha reclamat al govern espanyol un centre d'internaments de migrants i que se n'acceleri l'expulsió.
Segons el cap de l'executiu de la ciutat autònoma, encara hi romanen entre 8.000 i 10.000 persones migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. Molts són menors que esperen un acord de Madrid amb les comunitats sobre la seva acollida o bé la reagrupació familiar.
3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.